UFO migdia amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dijous 26 de gener. Arrenquem edició informativa Ràdio Calella Televisió. Ho fem, com sempre, en primer lloc amb els titulars de la jornada i amb Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia.
Comencem. El govern s'assegura l'aprovació del pressupost d'aquest any.
El ple de pressupostos es convocarà per dijous 2 de febrer i, segons ha confirmat l'alcalde, el govern el podrà tirar endavant gràcies a Calella en Comú i Ciutadans a l'oposició. Buch ha dit a la ciutat que s'han ajustat partides perquè la decisió política ha estat la de congelar impostos i taxes, però que no es deixarà de fer res. Els comptes del 2023 pugen a 23 milions d'euros, un 3,28% més, amb un programa d'inversions d'un 1.846.000.
Aquestes són les grans xifres del pressupost municipal per aquest any, que l'alcalde ha presentat avui, tot anunciant, doncs, com dèiem, aquest acord amb Calella en Comú i Ciutadans. Recuperarem l'entrevista, alguns fragments de l'entrevista aquest matí a la ciutat, on l'alcalde també ha detallat algunes de les actuacions destacades d'aquest programa d'inversions. I avui també segon dia de vaga, tant a la sanitat com a l'ensenyament.
Personal sanitari i docent continuen avui les protestes per reivindicar la millora dels serveis públics. Metges de Catalunya ha xifrat en el 75% el seguiment del primer dia de vaga al CAP i a l'Hospital de Calella, on es van haver de suspendre el 45% de les visites al metge de família i el 62% i mig de les intervencions quirúrgiques programades. Salut ha indicat que en el cas de la Regió Sanitària de Girona, la dada és del 23% de mitjana.
En el cas de l'ensenyament, el Departament d'Educació ha informat que l'aturada d'ahir va ser secundada pel 7,48% dels mestres i professors. Això a nivell general de Catalunya. Aquí a Calella tenim dades facilitades pels mateixos centres, en aquest cas públics, a l'Institut Bisbe Sivilla, seguiment del 12%, a l'Escola La Minerva del 10% i nul en el cas de l'Escola Alfar. Més coses. Esquerra dona a conèixer un nou membre de la candidatura per les municipals.
Comptarà amb la presència de Jordi Tarines, tècnic d'emergències sanitàries i persona vinculada a l'associacionisme cultural. La candidatura encapçalada per Xavier Pons Domènech, que repeteix com a cap de llista, i l'acompanyarà la regidora Míriam Sallés com a número 2. En les últimes setmanes també s'han anunciat les incorporacions de Joan Ferrer i Neus Pocielo.
El Consell Comarcal oferirà mancomunar el servei de vigilància i socorrisme a les platges.
Alba, vicepresident de l'Ens Suprem Municipal, avança a la ciutat que, a petició de l'alcalde de Calella, s'està treballant perquè els municipis puguin adherir-se a una contractació conjunta del servei de platges de cara a la temporada del 2024. Damunt la taula també hi ha la proposta de traslladar l'experiència a l'àmbit policial, tot i que Joaquim Arnó en reconeix la complexitat.
I Arenys de Munt identificarà l'ADN dels excrements dels gossos per sancionar-ne els propietaris.
A través de l'anàlisi dels excrements, l'Ajuntament d'Arenys de Munt identificarà els seus propietaris i aplicarà sancions per reduir l'incivisme a la via pública.
I una notícia d'última hora, ja hi ha data per eliminar l'obligatorietat de dur la mascareta, en aquest cas al transport públic. La data és el pròxim 7 de febrer. Pel que fa al temps, dijous d'ambient assolellat a tota la comarca, potser només la presència puntual de núvols baixos a la serralada litoral, que no deixaran precipitacions. Amb tot, les temperatures han anat avui cap avall, amb màximes que s'han quedat per sota dels 13 graus. Es mantindran així almenys fins dissabte. A partir de llavors, tornarà a apretar el fred. Acord amb Comuns i Ciutadans per l'aprovació del pressupost municipal del 2023. Ho ha anunciat aquest matí l'alcalde, qui ha agraït, però, les aportacions fetes per part de tots els grups de l'oposició. Ha dit especialment aquests dos perquè, segons ha indicat, asseguren el desplegament dels eixos que marcaran l'acció governamental d'aquest any. Economia, dinamisme social i cultural i sostenibilitat. El projecte de comptes puja a 23,425 milions d'euros. Representen un augment del 3,28% respecte a l'any passat i contemplen un programa d'inversions d'1,84 milions d'euros. Buch s'ha refermat en la decisió política de no augmentar la pressió fiscal, malgrat el context de pèrdua d'ingressos, entre d'altres, per l'IBI de l'autopista, però alhora d'increment de la despesa general i de personal en particular, entre d'altres, per l'aplicació de la valoració de llocs de treball.
L'últim pressupost del mandat municipal tirarà endavant gràcies als vots a favor dels partits de coalició de govern, Junts per Calella, PDeCAT i PSC, i el suport o l'abstenció de Calella en Comú i Ciutadans a l'oposició, amb qui s'ha arribat a un acord, tal com ha confirmat aquest matí l'alcalde Marbuc en una entrevista a La Ciutat.
I agraeixo des d'aquí a tots els grups municipals, per suposat, per l'esforç que han fet de fer propostes, però especialment doncs, bé, tots els membres del govern per l'esforç de quadrar aquest pressupost i també doncs, el grup de Comuns i els grups de Ciutadans per arribar doncs, a aquest acord que facilitarà que es provin a aprovar els pressupostos municipals.
El projecte de pressupost del 2023, que puja 23,425 milions d'euros, gira a l'entorn de tres eixos polítics que ha detallat Buch. Una ciutat activa econòmicament, una ciutat on impassin coses a nivell d'activitats culturals o esportives i una ciutat sostenible. Al desplegament d'accions de lluita contra l'emergència climàtica s'hi destinarà una part important d'aquest programa d'inversions, 580.000 euros d'un total d'1,846 milions d'euros. Un paquet que inclou des de la renovació de contenidors o la compra de vehicles elèctrics per a la flota municipal o també, per exemple, l'estesa de les plaques solars fotovoltaiques per a altres edificis públics.
El que farem primer, sobretot, és cancel·lar i l'Ajuntament, que és on no hi ha ara i que es té molt d'ús, doncs aquí començar a instal·lar plaques solars fotovoltaiques, perquè el que hem de buscar nosaltres, primer, que com a administració hem de ser exemplars. Hem de, diguéssim, si demanem a la ciutadania que facin un esforç i que s'instal·len plaques solars fotovoltaiques, nosaltres hem de ser els primers que donem exemple, però a més, és la sostenibilitat, a banda de que lluitem contra el canvi climàtic, també és sostenibilitat econòmica. Li acaba d'explicar fa un moment la quantitat, més de 200.000 euros que pagarem d'increment d'electricitat, per tant, si en generem nosaltres la nostra pròpia electricitat, podrem disminuir moltíssim la factura i, per tant, són diners que podrem destinar a altres coses.
L'alcalde ha anunciat que s'incentivarà la instal·lació d'energies renovables a les llars de Calella per mitjà d'una nova via de subvencions que es convocarà quan estigui disponible el romanent de tresoreria pels vols del mes d'abril.
L'altra gran inversió prevista per aquest any, 2023, fa referència al projecte de museïtzació de les ruïnes romanes del Roser.
Es destinaran 606.000 euros a l'adquisició de la segona planta soterrània, propietat de l'Aldi, perquè s'integri a la proposta museològica.
Inicialment, això era una planta menys dos que s'havia de fer un aparcament i que l'havia d'adquirir Gesvia, doncs, com que políticament has de prendre la decisió que veient l'evolució doncs, de les restes arqueològiques que anaven avançant, l'oportunitat que teníem doncs, de crear un museu amb entitat i sobretot doncs, un punt d'atracció cultural important, doncs es va decidir que aquesta planta menys dos no es destinaria a aparcament, sinó que es destinaria a museïtzar tot aquest entorn. Per tant, amb aquests 600.000 euros es passa per un costat a la compra, a l'adquisició d'aquest terreny i a més doncs, començar ja els treballs de museïtzació del que ha de ser doncs, el futur museu d'aquí, museu d'aquí del Mujal.
El programa d'inversions, inclòs en el pressupost del 2023, que dijous vinent es portarà a aprovació del ple municipal, també contempla la renovació de bateries de contenidors, 180.000 euros, la naturalització de la bassa de la Pedrera del Parc del Mau, amb 70.000 euros, dins l'acord amb Calella en Comú, actuacions a la balustrada i els escocells del Passeig Manuel Puigvert, 50.000 euros, i en dos equipaments culturals, la Sala Mozart i l'Orfeo, amb 200.000 euros. En l'àmbit de la seguretat, l'adquisició de les càmeres unipersonals que enregistraran les actuacions dels agents de la policia local.
Per ser una policia moderna i actualitzada, doncs s'ha demostrat que aquestes càmeres funcionen molt bé i, per tant, doncs, també els hi comprarem pels agents de policia. I llavors, per exemple, hi ha coses més menors, però una compra d'una furgoneta de tastats que ja tenim i via renting que ens la quedarem. Bueno, són polítiques de seguretat que són molt i molt importants també.
El cap del govern de l'Ajuntament de Calella s'ha refermat en la decisió de no apujar els impostos, malgrat un context generalitzat de davallada d'ingressos i també d'increment de la despesa, tant corrent com de personal, aquesta última, per l'aplicació de la valoració de llocs de treball. S'està ultimant, per cert, l'acord sobre els pròxims col·lectius, a qui es regularitzarà el sou, segons ha pogut saber Ràdio Calella Televisió. La revisió també es farà efectiva per mitjà de la disponibilitat econòmica del romanent de tresoreria.
Sigui com sigui, Marbuc ha assegurat que no es deixarà de fer res, sinó que s'han ajustat les partides de cada departament que funcionen com a calaix de sastre. També ha confirmat que se seguirà apostant per la celebració del triatló internacional Ironman, el que s'hi destinen anualment 150.000 euros.
El malestar del personal sanitari i el docent torna a fer-se sentir avui amb motiu de la segona jornada de vaga convocada per reclamar millores en els dos serveis públics. Les principals mobilitzacions dels sectors tenen lloc a Barcelona, però s'ha informat també d'una protesta a les portes d'urgències de l'Hospital Sant Jaume, convocada en aquest cas per professionals d'infermeria. Els serveis mínims fixats per la Generalitat de Catalunya contemplen, en el cas de la sanitat, un 33% de la plantilla als centres assistencials i que les urgències i les unitats especials funcionin amb normalitat. La resta de serveis, un 50% de personal.
El Sindicat Metges de Catalunya i el Departament de Salut difereixen del seguiment que va tenir el primer dia de vaga a la sanitat. Els primers ho xifren en el 75%, també en el cas de l'Hospital Sant Jaume i el Cap de Calella ProSalut, que ha donat a conèixer dades generals de la Regió Sanitària de Girona, el rebaixa la dada fins al 33%.
Amb tot, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva sí ha informat de les afectacions que va tenir l'aturada de serveis d'ahir als seus centres de Calella.
Al Sant Jaume es van haver de suspendre el 62,5% de les intervencions quirúrgiques, el 49% de les consultes externes, el 10,6% de les proves complementàries i el 36,84% de les atencions a l'hospital de dia. En el cas de l'atenció primària, el 44,77% de les visites de medicina familiar del CAP no es van poder realitzar i s'hauran de tornar a programar. En el cas de les agendes d'infermeria i pediatria no hi va haver afectació i es van portar a terme totes les visites agendades. Els sindicats han convocat la protesta per reivindicar les millores professionals i salarials que reverteixen les retallades dels últims anys amb més recursos. El delegat de Metges de Catalunya a l'Hospital de Calella assegurava ahir a Ràdio Calella Televisió que el sistema públic de salut està totalment col·lapsat i que maltracta usuaris i personal sanitari. De fet, a l'espera de com es desenvolupen les negociacions amb el Departament de Salut, que reprendran demà divendres, el sindicat ja ha convocat 3 jornades de vagues més la setmana vinent, els dies 1, 2 i 3 de febrer.
La vaga de l'ensenyament a Calella va tenir un seguiment desigual.
Mestres i professors també estan cridats a mobilitzar-se aquest migdia a les portes del Departament d'Educació per reclamar més inversió, demanant que s'hi destini el 6% del PIB català i que es prenguin mesures clares per revertir les retallades dels últims anys. Un dels altres punts de la negociació encallada és el calendari escolar. Volen que es dediqui el juliol a la formació, que és voluntària, en comptes de tenir l'obligatori d'anar als centres degut a l'avançament del curs escolar. Pel que fa al seguiment de la jornada de vaga d'ahir, als centres públics de Calella va ser força desigual. Segons dades aportades pels mateixos, a l'Institut Bisbe de Sevilla la van secundar el 12% del personal docent, mentre que a l'escola La Minerva van fer-ho el 10% de mestres i professors. El seguiment va ser nul a l'escola El Far.
Ho dèiem en titulars, és notícia d'última hora. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat avui que el Consell de Ministres aprovarà el final de l'obligatorietat de les mascaretes en els transports públics el 7 de febrer. A partir d'aquell dia ja no seran obligatòries ni en trens, ni en avions, ni metros, autobusos o taxis, com sí, ho és ara mateix. Els tapaboques, això sí, s'hauran de seguir utilitzant pel moment en els centres sanitaris, incloses clíniques de tot tipus i també les farmàcies. La ministra ha anunciat aquest dijous, com dèiem, que el fi de l'obligatorietat de les mascaretes al transport públic serà el pròxim 7 de febrer. Gairebé un quart de dues del migdia seguim en directe a l'Info d'avui dijous 26 de gener. Jordi Tarines és la darrera incorporació a la candidatura que presentarà Esquerra a les eleccions municipals del maig a Calella. Així ho ha donat a conèixer el partit a través d'una publicació a les xarxes on explica que el nou membre de la llista és tècnic d'emergències sanitàries i també una persona vinculada a l'associacionisme cultural local, concretament a la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva, els Maduixots, i a la colla de geganters i grallers de Calella. Forma part de l'equip d'en Xavi, és la frase que acompanya la fotografia dels dos, del cap de llista i també de Terinàs.
La candidatura d'Esquerra per les municipals del Maig està encapçalada per Xavier Pons Domènech, que repeteix com a cap de llista, i la regidora del grup municipal República, Míriam Sallés, la companya de número 2, tal com es va anunciar fa unes setmanes. Pel moment s'han confirmat les incorporacions de Joan Ferrer, Neus Pozielo i ara Jordi Terinàs, sense que s'hagi especificat quina oposició ocuparan a la llista.
El Consell Comarcal del Maresme proposarà als ajuntaments costaners del territori adherir-se a la contractació conjunta del Servei de Vigilància i Socorrisme de les Platges, això de cara a la temporada del 2024. Ho ha anunciat el vicepresident primer de l'ENS supramunicipal, que ha detallat que és una iniciativa que se suma a les ja existents per aplicar l'economia d'escala a prestacions que interessen a més d'una població. Joaquim Arnó ha comentat que els ho va plantejar l'alcalde de Calella i que ara estan en llarg. Estim l'informe.
En una entrevista a la ciutat, el vicepresident primer del Consell Comarcal del Maresme ha explicat que la mancomunació del Servei de Vigilància i Socorrisme de les Platges, així com l'abalisament, permetrà als ajuntaments oferir un millor servei als usuaris i, en alguns casos, pagar-ne un preu més baix.
Permet tenir un dispositiu a nivell comarcal independentment de les platges de cada municipi. Per exemple, ja cada municipi paga un coordinador, paga una ambulància, paga unes embarcacions. Bé, si això ho fem a nivell territorial, hi ha un estalvi important i un increment de recursos a nivell superior que permet, doncs, una major prestació amb una coordinació general.
Joaquim Arnau ha comentat que es podrien oferir dues fórmules de pagament als ajuntaments que s'adhereixin a la contractació conjunta.
Una pot ser el fet de dir, escolta'm, Ajuntament de Calella, en el contracte que anem a licitar, a tu et correspon aquesta quantitat de diners, ho pagues directament a l'empresa, o bé el Consell Comarcal ho recapta per transferència per part de l'Ajuntament corresponent i ho paguen a l'empresa contractada. Una contractació que compleixi amb tots els convenis i tots els requisits, i no només això, sinó que tindrem més recursos. I, com dic, hi ha ajuntaments que s'estalvien diners i hi ha altres que se'ls veu incrementada substancialment, doncs, els recursos destinats precisament al salvament de persones.
La intenció del Consell Comarcal del Maresme és treure la licitació de cara a la pròxima tardor, entre els mesos de setembre i octubre, per complir amb els terminis i garantir la prestació del servei un cop comenci la temporada de bany. Així mateix, ha indicat Arnó, l'ens supramunicipal valora la possibilitat d'exportar l'experiència de la mancomunació a l'àmbit policial, tot i que reconeix que presenta una major complexitat.
Anem ara fins a Arenys de Munt. L'Ajuntament allà ha decidit posar fi a la brutícia i problemes sanitaris que generen les caques, els excrements dels animals al carrer. Per això, des del consistori, han posat en marxa una campanya per sancionar els propietaris de gossos que deixen els excrements a la via pública. Una campanya, una iniciativa que es basa en identificar genèticament les caques dels animals. L'alcalde d'Arenys de Munt, Josep Sánchez, ha passat pel programa La Ciutat i ha donat detalls sobre aquesta nova mesura contra l'incivisme.
L'Ajuntament d'Arenys de Munt vol posar solució a l'incivisme d'alguns propietaris del municipi que no recullen les disposicions dels seus gossos. Per això, des del consistori, han decidit posar en marxa aquesta campanya per identificar els gossos a través del seu ADN. Josep Sánchez, alcalde del municipi, reconeix que és un problema cultural i que són moltes les queixes dels veïns i veïnes d'Arenys demanant una solució.
Som una societat, malauradament, no massa cívica, tot i que l'incivisme és molt reduït, perquè només falta que un 5%, un 10% de la població sigui cívica perquè tinguem que patir la resta, el 90% de la població, aquest incivisme. Malauradament, Arenys de Munt, com arreu del país, tenim una problemàtica que és un tema, com diu vostè, d'estat, és un problema número 1 de les queixes que habitualment ens arriben dels veïns i veïnes del nostre municipi.
La campanya iniciarà l'1 de febrer i començarà amb una recollida de dades per censar tots aquells gossos que encara no ho estan. Des del consistori finançaran les primeres 200 proves d'ADN per promoure el cens dels animals de companyia. Qui ho faci rebrà una identificació que acreditarà que l'animal ha estat inscrit al cens.
Una primera fase és la recollida de dades, és a dir, anar censant els gossos per tenir el seu ADN, automàticament ja comença a baixar entre el 30 i el 40% l'incivisme a la via pública. Perquè hi ha aquesta percepció de dir, ostres, has de posar-me les piles, has de ser més curós perquè em podran enxampar. És a dir, no cal esperar a posar sancions.
Amb tot record de Sánchez, el fet de no censar el gos no implica que puguis estalviar-te una multa. L'anàlisi dels excrements permetrà a l'Ajuntament identificar la raça del gos, la mida i fins i tot el color de pèl de la mascota. L'alcalde assegura que es faran campanyes a les zones més afectades per aquesta problemàtica per analitzar els excrements i vincular la raça del gos als veïns amb gossos d'aquestes característiques.
L'avantatge que té aquest tipus de proves és que pots identificar la raça del gos, el tamany del gos, fins i tot el color del pèl del gos. Encara que un gos estigui censat, i farem campanyes que de tant en tant farem aquestes llocs on hi hagi més problemàtiques, identificarem aquestes caques. I per tant podrem també vincular el tipus de raça del gos, el tamany del gos i el color del pèl del gos amb aquell veí que habitualment el trobem passejant un gos que reuneix aquestes característiques. I per tant també podrà ser sancionat.
Aquesta és una de les mesures que s'aplicaran des del consistori, amb tot Josep Sánchez ha recordat que no és una mesura miraculosa i que n'hi haurà d'altres, com espais alternatius, on els propietaris poden portar els seus gossos per fer les seves necessitats i no fer-ho a la via pública, o d'altres eines més pedagògiques per millorar la situació.
Altres notícies. L'Audiència de Girona ha condemnat a 5 anys de presó i 3 a 5 anys i 3 mesos de presó, volíem dir, a l'acusat d'intentar matar un home a trets en ple dia en una terrassa a Lloret de Mar. Això va passar el 9 de juliol de l'any 2020. També se li imposa una multa de 1.800 euros. En el judici, el processat va reconèixer els fets, mentre que les acusacions i la defensa van tancar un acord per rebaixar-li la pena aplicant-li atenuants de reparació del dany i també de drogadicció. L'acusat va admetre que va obrir foc contra la víctima, que era el propietari del bar. Això va passar a primera hora del matí. El projectil li va impactar a la zona inguinal. El sospitós va fugir del bar, però després la policia local el va localitzar i el va detenir en una altra cafeteria. Com dèiem, l'Audiència de Girona l'ha condemnat a 5 anys i 3 mesos de presó. A Tordera, el CAP prepara un programa pensat pels cuidadors de persones amb demència. Un dels principals objectius és millorar la qualitat de vida d'aquestes persones que tenen malalts al seu càrrec, a través de la seva autocura, benestar emocional i també la gestió del grau de sobrecàrrega. Dimecres vinent es farà una sessió informativa a l'antic hospital, això a Tordera, i s'activarà llavors el programa un cop hi hagi les persones inscrites. Serà entre els mesos de febrer i abril, constarà de 9 sessions d'una hora i mitja de durada, conduïdes també per un cuidador expert. S'ha presentat al Maresme una entitat de suport a les arts escèniques i a l'educació. És un projecte impulsat per la coreògrafa mataronina Marta Rovira, que vol ajudar a la vertebració del territori a través de la dansa i les entitats que la treballen. La Fundació Crea Dans és pionera a Catalunya pel seu caràcter público-privat. De fet, el Consell Comarcal del Maresme forma part del patronat. Aquesta fundació vol ser l'entitat social referent de la dansa, l'art i la cultura del Maresme a tot el món, tot desenvolupant un projecte artístic i social de qualitat innovador amb un espai de creació que sigui obert i en diàleg permanent amb el territori. La darrera producció de Crea Dans, de la coreògrafa mataronina Marta Rovira, ha estat Odissea, que ja s'ha estrenat al Teatre Monumental de Mataró després de l'èxit assolit al Mercat de les Flors. I la Diputació de Barcelona, que marca el full de ruta perquè el Masnou impulsi la connectivitat d'alta velocitat. De fet, ha entregat a l'Ajuntament un estudi que defineix com s'haurà de fer el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions, prioritzant equipaments públics, polígons industrials, nous sectors de planejament i també elements que facilitin la implementació dels serveis de Smart City. Estendre la connectivitat d'alta velocitat arreu del territori és una de les actuacions prioritàries de la Diputació en el marc de l'objectiu de promoure la cohesió territorial, la competitivitat econòmica dels municipis i també el benestar dels seus habitants.
Meti Polit us ofereix el temps.
Vinga, doncs acabarem l'informatiu amb la previsió meteorològica del nostre home del temps de capçalera, el Quim Serra. Quim, bon dia, què ens expliques?
Hola, què tal? Bon dia. El temps de les properes hores ha de continuar marcat per l'estabilitat. Domini del sol durant tota la jornada, si bé aquesta tarda apareixeran núvols baixos cap a la serralada litoral a conseqüència dels vents fluixos que bufaran de mar cap a terra a partir d'aquest migdia. De moment els vents són més aviat del nord-oest, vents terrers, i situació dominada per les baixes temperatures. Novament han baixat les mínimes de la passada nit, fins a valors al voltant de entre 1 i 5 graus a prop de la costa i cap a l'interior de la comarca entre 1 positiu i 2 graus sota zero. La situació prevista, per tant, ve marcada per l'ambient fred, que continuarà els pròxims dies, però malauradament sense precipitacions. Continua la sequera important en tot Catalunya i també aquí al Maresme. De moment, de cara a demà, s'espera que es mantingui la bonança, tot i que hi haurà més núvols, uns núvols que faran que la temperatura màxima pugui baixar una mica. Per contra, la temperatura mínima més o menys serà com la d'avui, o fins i tot podria pujar lleugerament amb vents que demà continuaran febles, i amb una situació marítima doncs, més o menys com avui, amb mar de fons, però poc important en conjunt. De cara al cap de setmana, dissabte encara restes de núvols, núvols alts i mitjans, que estones poden arribar a tapar el cel i, per tant, mantindran l'ambient molt fred, i diumenge doncs, el cel estarà serè, això farà que pugin les temperatures màximes, però compte perquè les mínimes tornaran a fregar els 0 graus a prop de la costa i cap a l'interior de la comarca arribar cap als 3 o puntualment 4 graus sota zero. Per tant, l'ambient fred que es mantindrà aquest cap de setmana ja com a recta final d'aquesta irrupció d'aire fred que ens ha portat temperatures força baixes els últims dies, fins i tot alguna petita enfarinada el dimarts d'aquesta setmana, i a partir del dilluns doncs sembla que tindrem ja un temps més primaveral, tot i que encara amb unes nits que s'han de mantenir relativament fredes aquí a la comarca.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Poc més de 2 minuts per arribar en punt a 2:15 del migdia. Posem punt i final aquí a l'info d'avui, dijous 26 de gener, que hem fet amb Naomi Esteve. Aquí tornarem a sentir altra vegada un dia més a partir de les 4 el programa Una Maresma, que és el que teniu preparat per avui al magazín.
Doncs avui justament parlarem amb els impulsors d'aquesta fundació Creadens que just fa uns minuts comentàvem. També parlarem del Congrés Domènec i Montaner des de Canet, dels 50 anys de la Coral d'Amistat de Premià de Mar. Tindrem una nova secció de moda amb la nostra estilista Judit Jiménez i acabarem escalfant motors, encara queda, però pel Canet Rock amb la seva directora, la Gemma Recoder, ara que ja n'hi ha tot el cartell complet.
Doncs tot plegat a partir de les 4 a l'Ona Maresma. Nosaltres ara sí posem punt i final a l'informatiu d'avui amb Víctor Riera als controls tècnics i tornarem demà amb més notícies. Serà, com sempre, a partir de la 1. Fins llavors ja sabeu que podeu seguir connectats a l'actualitat local a través del nostre portal de notícies, que és Ràdio Calella TV .cat. Fins demà. Adéu-siau. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.